Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Pensar en planta autòctona i anar descartant planta més exòtica, que no s'adapta a aquests climes i que és menys sostenible.
I quina és l'autòctona? Quines serien les autòctones?
Home, l'alzina, des de luego. El que passa és que l'alzina també s'ha de veure a on. En carrers també palmeres no es veuen gaire, és més d'una zona de parc, però alzines trobo que i roures n'haurien de plantar més en parcs. Després, en plan carrers, hem d'anar a buscar arbres de porc més estret, tipus pirus, grevillees, però bueno, n'hi ha moltes. Però la palmera, bueno, cada cop es planta menys palmera. Va haver-hi una època, sobretot època d'Olimpiades, que ens vam tornar boixos, saps?
Sí, sí,
amb les palmeres.
Sí.
I mira, és algo que hem de pagar ara.
La prova la tenim
a treure...
Sí, sí, no, perdona, dic, la prova la tenim a la ronda de dalt, que està plena de palmeres. El que està
I trobo que és una buixeria, no? Si llavors palmeres, doncs te'n vas a Miami o... Bueno, aquí a València pues, n'hi ha moltes, no? Però bueno, que sembla mentira, però canvia molt la cosa de l'Alacant que no passa aquí a Barcelona. No és una planta d'aquí, l'hem posat, va ser una moda i ara no ens començarem a treure palmeres, a no ser que el Morrut digui, va, aquesta ja...
Última ja pregunta.
No, més que una pregunta, una reflexió que ens fa un oient que demana que no diguem el seu nom, diu que és regidor d'un ajuntament petit i ens explica que a molts pobles es poden els arbres per la molèstia de les fulles, per estalviar la recollida de fulles posterior, la neteja dels carrers, etcètera. Diu, és una pena... però es fa a molts llocs.
En dono fe.
I en altres, sí, fins i tot, es fa amb les fulles verdes abans que comencin a caure.
En dono fe.
Sí. Bueno, hem d'unificar criteri. I no estarà content tothom. Està claríssim. El que passa és que hem de pensar que cohabitem amb els arbres i que... Quina és la prioritat? Que l'arbre estigui sa. No? Ja està bé d'anar torturant per nosaltres, no? per les nostres conveniències, hem d'entendre l'arbre. Aquí hi ha molt poca cultura de l'arbre. I es pensa que tot s'hi val, que es pot fer qualsevol cosa. Estic convençut que hi ha molta gent que està podant arbres d'una forma molt, molt, molt radical, tenint coneixement de que no s'ha de fer. Si ja els professionals no s'ho creuen, jo estic fart de que em vinguin i em diguin, noi, escolta això, noi, i la fulla, i senyora, estic fent el bé per l'arbre, senyor, estic fent el bé per l'arbre, no hi ha més, jo m'ho crec, i aleshores ho puc defensar, si ho poden entendre, bé, si no, i és una feina que anirà poquet a poquet. Subratllo, és veritat que cada cop, com deia aquest regidor, hi ha ajuntaments que volen fer més el canvi. També he vist ajuntaments que han començat a podar amb un criteri i al cap d'uns anys han canviat, perquè té més pes les queixes dels veïns que no la seva opinió. Amb això reforça el tema de que qui té la decisió s'ho ha d'acabar de creure, perquè si no t'ho creus, no pots defensar davant de molta gent.
Queda claríssim. Joan, escolta, hem après moltíssimes coses que no sabíem.
Ara ja sabem que no s'ha de podar l'arbre i s'ha de deixar pelat com
s'ha fet fins ara.
Com el senyor Buigas.
Gràcies per escoltar-nos.
Sí. M'agradaria remarcar que jo no estic dient que no s'hagi de podar. S'ha de podar. Però abans de podar hem de pensar què haig de tallar, com ho haig de tallar, val? Perquè estan en una ciutat i hi ha moltes vegades no pots evitar-ho, val? I hem de conviure. Però no anar a fer aquestes palades perquè sí, perquè s'ha fet cada any. Quina resposta és aquesta de que s'ha fet cada any? No, tampoc no tenim la dieta alimentària que fa uns anys, perquè hem donat compte que no era la més sana, i amb els arbres no volem canviar, no volem millorar, no ens volem entendre.
Ho tindrem present. Joan, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Ha sigut un plaer. Una abraçada, igualment. Adéu-siau. Adéu-adéu.
Gràcies. Dos minuts, 40 segons per reflexionar, perquè reflexioneu tots.
La gent que està podant.
I suposo que això va anar amb el cabello, passa el mateix, no? Cortar les puntes.
Lo mismo, también nada, lo hacemos con lo mismo. Lo mismo que ha dicho usted, estoy totalmente de acuerdo, así de profesional a profesional, nosotros cortamos.
Bueno, él es...
Podedor.
A ver, es jardinero.
Bueno, nosotros también...
De profesional a profesional, a ver, tú eres perruquera.
Para nosotros lo mismo... una mata de pelo, lo mismo que podar un seto.
RAC 1. Un Henry Miller dirigit per David Selves? Tots eren fills meus. Una peça ambientada als anys 40 que tracta del poder dels joves en la construcció d'una societat justa. Amb Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Eduardo Lloberes, Francesc Marginet, Gemma Martínez, Clara de Ramon i Emma Vilarasau. Del 22 de febrer al 26 de març a Teatre Lliure de Montjuïc.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
El Pèndol, reparació de rellotges de totes les marques, Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983, ara a Balmes 228.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem aquest informatiu parlant de l'Operació Catalunya.
Sí, perquè el govern es mostra escèptic amb la investigació de l'Operació Catalunya per part d'un jutjat de Madrid. Celebra que es comenci a investigar, però no confia que arribi a bon port. Serà la primera vegada que es miraran d'aclarir els detalls de la trama parapolicial contra l'independentisme. Com ha avançat avui La Vanguardia i ha confirmat RAC1, la Fiscalia ha donat llum verd a aquest jutjat perquè investigui la fabricació de proves falses contra alguns polítics. Tot i això, la portaveu Patrícia Plaja, com dèiem, no confia que s'entregui l'entrellat.
Estem parlant d'uns fets que... fa gairebé 10 anys o més de 10 anys que es van produir, fins al moment ningú ha considerat haver d'investigar-los. Per tant, la confiança d'arribar fins al final és poca o limitada, però creiem que és una bona notícia si algú considera que són uns fets que s'han d'investigar i arriben fins al final dels mateixos.
El jutge investigarà l'excomissari Villarejo, dos antics responsables de la policia i un adjunt de l'FBI. El procés s'ha engegat a partir d'una querella de Sandro Rosell contra Villarejo. Des de la CUP asseguren que amb la investigació del jutge no n'hi ha prou i reclamen a Pedro Sánchez i a diversos ministres que donin explicacions al Parlament i al Congrés, cosa que han declinat fins ara. Ciutadans i l'Assemblea per una escola bilingüe denuncien al Parlament Europeu la suposada discriminació del castellà a les escoles catalanes. La portaveu de l'Assemblea, Ana Losada, i el diputat Carlos Carrizosa insisteixen en aquesta idea i denuncien que a Catalunya no hi ha estat de dret.
Tiene que ser tanto el castellano como el catalán lenguas vehiculares. Lo que está ocurriendo en Cataluña es una vulneración del Estado de Derecho porque no se cumple la Constitución.
Que allí parece que no rija
el Estado de Derecho que rige en toda la Unión y por el hecho de ser los mismos que vulneran los derechos los que están sosteniendo al Gobierno de España, el Gobierno de España no obliga a que se cumplan las sentencias de los tribunales.
Han fet una atenció als mitjans en una sessió celebrada pel Comitè de Peticions sobre la Immersió Lingüística, un comitè que presideix Dolors Montserrat, del PP. Des de Junts i Esquerra denuncien que Montserrat està utilitzant aquest òrgan pels seus interessos polítics. Per això li demanen que dimiteixi i diuen que la llengua que realment està menys tinguda és el català. Israel assegura que vol intensificar les relacions amb Barcelona. Ho diu poques hores després, poques setmanes després, volíem dir, que l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, trenqués l'agermanament amb la ciutat de Tel Aviv. Avui un dels ministres de Netanyahu és a la capital catalana per reunir-se amb la comunitat jueva que viu a la ciutat, Adrià Santasusagna.
Missatge curt i clar de Nir Barkat, el ministre d'Economia d'Israel. El país estima Barcelona i Catalunya i té tota la intenció de millorar les relacions entre les dues parts. Barkat treu ferro la decisió de Colau i es centra en el futur.
Tot el que puc dir és que tenim molt bona relació. Estimem Barcelona i Espanya i la relació no només continuarà, sinó que millorarà. Estem aquí per fer negocis i per compartir amb la ciutadania de Barcelona i Catalunya que us estimem i que volem fer més negocis amb vosaltres.
Barkat assegura que si les inversions d'Israel a Catalunya han baixat els últims anys ha estat per culpa de la pandèmia.
Una quinzena de detinguts en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Ponent. Els Mossos s'han desplegat aquest matí per la ciutat de Lleida, diversos pobles del Pla d'Urgell, com Torregrossa, i també per la Noguera i les Garrigues. Han fet entrades a diferents domicilis i locals on hi havia droga, principalment marihuana, però també d'altres. L'operatiu dels Mossos encara està obert i no es descarten més detencions. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
L'aficionat del Mallorca que va insultar Vinícius durant el partit contra el Madrid a Son Moix haurà de pagar 4.000 euros de multa. A més, la Comissió d'Antiviolència també proposa prohibir-li l'accés als recintes esportius durant 12 mesos. Després d'aquesta sanció, aquest abonat de l'equip balear encara s'enfronta a un altre possible càstig, perquè dues setmanes després d'aquell episodi va reincidir amb insults racistes cap a un jugador del Villarreal. En el vessant esportiu, avui Ansu Fati ha tornat a entrenar-se al marge a dos dies del clàssic de la Copa contra el Madrid. El davanter blaugrana encara no ha fet net del cop al genoll que ja li va impedir jugar contra l'Almeria, però estarà recuperat per entrar a la convocatòria. Ansu és una de les opcions que té Xavi per suplir la baixa de Lewandowski, que avui ha començat a fer la recuperació de la lesió al bíceps femoral. El Madrid també ha seguit preparant el partit de dijous contra el Barça amb la novetat de Rodrigo, que tot i que serà dubte fins a última hora, avui ha pogut completar l'entrenament amb el grup. I el Barça femení, Jana Fernández, ha rebut avui l'alta mèdica després d'un any lesionada per un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. Finalment, en bàsquet, l'Unigirona ha anunciat el fitxatge de l'aler Ornelia Bancolé. L'internacional francès ha signat fins al final de la temporada i arriba procedent del Burg. El club gironí ha afegit a l'hora d'anunciar el fitxatge que la plantilla encara no està tancada.
Sons del Món presenta The Jackson 5 en concert.
Dissabte 22 de juliol a la Ciutadella de Roses.
Els germans Jackson celebren la gira de 50 aniversari amb tots els seus grans èxits.
No et perdis el seu únic concert a Catalunya. Entrades a la venda demà a les 10 del matí a sonsdelmón.cat.
I pel que fa al temps, la tarda continuarà tranquil·la, però encara amb força núvols, i fins al vespre es mantindrà el risc de xàfecs curts, sobretot al Pirineu i a les comarques gironines. Això sí, ara ja amb una cota de neu més alta, d'uns 800 a 1.000 metres. Aquesta nit tornarà a ser tan freda com l'anterior, fins i tot més a les valls del Pirineu i a les planes interiors.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid,
molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
I'm a scat man.
Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Has pogut sortir de casa després de la nevada? T'ha costat molt?
amb l'ajut del poble, amb les pales i les màquines, no? Que ha vingut d'Andorra,
doncs, heu viscut moments de tensió, no? De pànic.
Sí, ha estat difícil. Realment no estem preparats per les nevades que s'estan produint.
Cauen quatre volves,
Sí, sí, és un infern. Sembla Washington.
Sí, tot queda paralitzat. Vull dir, ha sigut horrorós. Jo pensava dir, a veure si avui pot baixar o no, però...
Sí, a més el ser baixada també és més fàcil.
Sí. Pots baixar amb trineu.
He fet una mica de croqueta a partir de la travessera. I,
has baixat amb una bossa de plàstic, allò que es fa a la muntanya.
Sí,
et poses una bossa de plàstic al cul.
Hem pogut arribar. Escolti, sortit a les 3.
Sí, sí. Bueno, pots dir que has anat trobant, sortejant fins a arribar a RAC1.
Jo tinc una pregunta pel senyor Pàmies, si m'ho permet, senyor Clopés, que és, vostès a casa havien tingut mai el senyor Tamames, que com que era de
sí,
de
a casa no, però...
Ah,
però
anava a dir...
Forma part del paisatge de l'adolescència.
I què tal és? Què tal és?
Era extravagant, ja, a l'època. No era com els altres comunistes. Era una barreja... A nivell de vestir era com antic, tenia gràcia. Era com un dandy, era molt simpàtic, molt loquaç, parlava molt. Sí. La sensació era que els altres s'escaquejaven una mica, hòstia, que viene Tamames. va ser company del meu pare al Parlament, la primera legislatura, segur, perquè va ser del primer grup de diputats del Partit Comunista, i tenien molta amistat. Jo l'havia vist alguns aplecs i algunes festes d'aquestes que feien els comunistes, la Festa del Treball o aquí l'havia vist, però a casa no havia estat, o sigui, no era del cercle més íntim. També és veritat que a casa hi entrava molt poca gent, perquè la meva mare tenia un dret d'admissió duríssim, duríssim.
Perquè
considerava que no s'havia de barrejar les dues coses. I especialment aquí no recordo massa gent per casa. Sí que és veritat que de petits a França sí, perquè ja no quedava més remei, com que tot era fals. I allà a França no el recordo, el Tamames, perquè jo crec que el Tamames va estar sempre aquí, perquè era professor d'universitat i per tant, de fet, ell la gran fortuna, prestigi, ho fa amb un llibre que tots teníem, que era un llibre editat per Aliança, que era Introducció a la Història Econòmica d'Espanya.
Sí, ahir el va portar el Josep Maria Rigau. Sí.
Doncs aquest llibre, obligatori als instituts.
Què diu ara?
I als universitats. De manera que vagi sumant.
Va fer la primera pela.
Ara. Estem parlant d'una època en què aquestes obligacions eren milers i milers i milers de llibres cada any.
Fixi's.
I per tant, hi ha un parell de generacions. La majoria de diputats actuals del Congrés de Diputats, quan anaven a escola, van tenir que comprar aquest llibre en algun moment. Sí, especialment la generació anterior, diguéssim. Però sí, Tamames era un personatge. I llavors va anar derivant. Això era extravagant, tenia idees pròpies.
Però ara exactament... vostè on el posa? Perquè jo aquest home ja no sé...
No és de Vox.
No, ja.
En Vox, ell és simpatitza amb Vox per la cosa de la unitat d'Espanya. I tota la resta, ara recordo jo fa un parell d'anys una entrevista a La Vanguardia en què deia que havia d'haver-hi un estat català, vull dir que dintre d'una Espanya federal, sí.
Mm. Amb això com a lo tenia... loco, a lo loco.
Sí, quan parlava Tamames d'aquestes coses, els altres deien, ja està Tamames amb les seves idees. Sí, una mica professor Franz de Copenhague.
Sí, està bé.
Però al mateix temps, ja et dic, tenia molt prestigi. Jo personalment no el vaig arribar a conèixer, i per tant tampoc li vaig poder fer l'escàner intuïtiu aquest que pots fer de les persones.
Bueno, mira.
Sí, sé que tenia aquesta fama de ser pesat. Va ser un tipus pesat.
Bueno, ha quedat clar. Quan el Sergi Pàmies ha dit que molts ja, quan arrencava la seva loquacitat, la gent ja anava tocant el dos.
És a dir, quan parlava Tamames se l'escoltava com una cosa que podia passar qualsevol cosa, això és el que vull dir. És a dir, que no era una persona previsible, que de discurs orgànic, que citava Lenin...
No.
Parlava Tamames i deia, ara a veure què dirà. Perquè...
Però bueno, és una sorpresa.
Sí, és una virtut, això sí. Vol dir que tenia, té, vaja, no està pas mort, té personalitat. I jo l'he anat seguint molt de lluny, de tant en tant, i sempre li he vist idees, això mateix quan va dir un estat català dintre de la Confederació, doncs clar, és
una idea pròpia.
És una idea de bombero, perquè és que és impossible, és una pel·lícula de superherois, no és versemblant.
I escolti, jo tinc una altra pregunta, si m'ho permet, senyor Clapés, antes de fer el cine. Això que ha sortit aquesta màquina que et fa les... t'ho fa tot, t'ho escriu tot...
Sí, diu que aviat... tothom ho està provant. Sí. Jo no vull provar-ho.
Anava a dir, no, però vostè no li va de gust comprar-se-la i que li faci els llibres...
No, es compra. No. Entres en el xat i dius, compte,
passi'm el compte...
No he entès l'entusiasme de tots els meus col·legues provant-ho. No ho he entès. Perquè imagina't que ho proves i veus que ho fot molt millor que tu. La depressió és immediata. I aleshores, què podràs col·locar? Durant un any o dos, els teus articles fets per la màquina? Et veuran el pèl i et fotran al puto carrer. Per tant, jo no vull saber-ho. Com tantes altres coses de la tecnologia, que jo m'he quedat a l'any 97-98 i no avanço. I totes les coses que es van inventant, intento evitar-les mentre es pugui. I per això vaig amb aquest mòbil que vaig i això...
Amb el clauer de Catalunya Ràdio.
No he entès això de la gent provant articles.
Estan tothom entusiasmats.
No, entusiasmadíssims. Eh? I alguns els hi fan uns articles millors que els que escriuen ells.
Però això també és gaire...
Que dius, home, aneu en compte perquè us fotran la feina. En fi, jo dissimulo. Però no ho he provat, i no sé ni com s'entra ni com...
Però ara tothom en parla i, escolta, ho has de provar, és com allò del porro. Ho has de provar...
El cap de setmana,
tasta-ho que t'agradarà.
Em sembla que va ser diumenge, la Vanguardia feia una cosa que estava molt bé, que era un chat d'aquests, una intel·ligència artificial, que feia un article a favor i en contra d'un tema.
Fixa't.
I vaig pensar, ai, que vienen, que vaig pensar, ja està. Clar, d'aquí una setmana...
Ves donant idees.
Clar.
Taps?
I llavors,
potser diran, home...
Aquesta provatura, que té gràcia, jo entenc pel moment...
Clar, però això potser l'editor diu, home... Diu,
home, sí, perquè has de tenir...
Clar, gent aquí picant, clar, si tinc una màquina que m'ho pica.
No, això està claríssim.
D'això ja em va parlar en el seu dia, ja, perquè ara, com que estem en el Mobile World Congress, i ara només parlem d'això, però d'això crec recordar que fa un parell d'anys, un any i mig, dos, em vaig trobar un dia que venia l'Enric Sierra, subdirector de La Vanguardia, i venia blanc, i li vaig dir, què passa? Diu, home, és que el que ens ve a sobre a la premsa escrita fa tremolar, dic, però a què et refereixes? I em va parlar d'això. Ja em va parlar d'aquests xats que feien les notícies, que les confeccionaven perquè les escrivien pràcticament soles, i va dir, no sé quin futur ens espera. I em va dir, hi ha molt d'interès a la propietat sobre aquest tipus de sistemes, perquè clar, ens hem d'anar actualitzant.
Fenòmens...
Ha passat any i mig i ara de cop i volta, ara... Bueno,
fenòmens
tots...
que hem viscut tots els que estem aquí, per l'edat i perquè ha sigut molt ràpid. Les caixeres dels supermercats.
Sí. I tant.
Tu ara vas en un supermercat i hi ha la meitat o un terç de caixeres del que hi havia. I a molts llocs hi ha aquestes màquines.
Sí.
Aquestes màquines... Sempre hi ha una caixera al costat perquè no ens en sortim.
No
ens en sortim.
No rullella.
Però hi haurà un moment que ens en sortirem. Hi haurà un moment que la gent, per osmosis, perquè de petit hauran estat en contacte amb aquesta tecnologia, podran fer-ho sense que hi hagi una caixera al costat. Però el preu d'això ha sigut 30% o 40% de caixeres al carrer. Llavors, clar, tu penses, ara, aquest entusiasme per la intel·ligència artificial fent articles, clar, llavors jo el que estic intentant és mantenir l'estil personal. El factor humà, no?
I tant.
O sigui, jo sóc la caixera que està al costat i que quan dius, no em surt la bossa, et diu, mira, has de fer-ho així. Ja. I intento això, que mentre duri podrem fer articles, però és una de les grans amenaces que tenim. N'hem tingut vàries, però aquesta és una forta. I efectivament, el que passa és que potser haurem de llogar el nom, no? Haurem de vendre el nom, perquè clar, un diari que tot ho fes una intel·ligència artificial, no sé quin... Has de posar-hi un avatar. Llavors aquest avatar ha de ser d'algú.
La cara d'alguna persona, ara, vols dir.
Llavors això deus haver-te de llogar tu el teu propi nom, no? Jo cedeixo el meu nom a La Vanguardia perquè em faci un ús. un usufructe a través de la intel·ligència artificial.
Però i si no estàs conforme amb el que t'escriu?
No, estic molt conforme, depèn del que em paguin. Que em pagaran menys del que em paguen. Clar, perquè la idea és aquesta, sempre. Sí. Mira, per tant, no seria, per mi no és una bona notícia, però entenc la inquietud i l'entusiasme, fins i tot l'entenc, no el comparteixo, però l'entenc que hi hagi tota aquesta ecologia. El que no entenc és que els col·legues et diguin, he provat un article amb això, i penso, pues estàs mort. Estàs mort, no sé, imagina't un Això va passar també amb la música. Se'n recorda a Marcelí quan sortien les primeres caixes de ritmes, els primers ordinadors que feies, i llavors veies que els músics també estaven molt
Molt amullats.
I a la llarga la veritat és que tota aquesta tecnologia ha ajudat molt, per exemple, tot l'enregistrament que pots fer-te a casa teva un estudi, tot això ha millorat molt,
però
la composició, la melodia, la creativitat no l'hauria de... Jo, ho veig per aquí.
Escolta, el Víctor Amela m'acaba d'enviar el document de la contra que li va fer el 2019 al Ramon Tamames.
I... És aquesta la que recordava jo.
Sí.
Aquesta entrevista. Que deia això de l'Estat, no?
És el titular que en aquesta conversa, que ara la intentarem repescar amb Ramon Tamames, és possible un estat català dins el Regne d'Espanya.
Això només ho pensa Tamames. A tot Espanya, si fas un referèndum, qui pensa això? Només hi ha un, que és Tamames.
Doncs el Víctor Amela m'ho ha fet arribar i per tant confirma...
Els que volen un estat català de veritat no volen aquest estat català que vol el Tamames, volen el de veritat, diguéssim. I els que no el volen, no el volen. Llavors dius, Tamames, d'acuerdo, vale, tu penses això, però qui més ho pensa?
Doncs estaves, escolta...
Però no és un fatxa d'extrema dreta, no, és un home que ha tingut
però
sempre...
Però tampoc és comunista.
No, és Tamames.
És lliure pensador...
I durant molts anys va estar amb el comunisme per principis, perquè deia que són els únics que feien antifranquisme eficaç, i després ha estat company de viatge de moltes iniciatives, té principis. I sobretot té una història acadèmica molt notable, i els que mirin els prestatges dels seus pares veuran que hi ha introducció en la història.
Per tant, el Pedro Sánchez tindrà feina.
No sé com està a nivell de...
Home, jove, encara 91
és jove. Home, el Sánchez s'ha polit uns quants,
No, però vull dir que... No, vull dir que a nivell de diàleg que s'ho ha de preparar, que no pot anar allà dient aquest home no m'aguantarà...
Sí, però és que igual diu coses que els de... El Vox el que vol és demostrar que no sempre... que no són uns intransigents i que accepten totes les opinions mentre defensis la unitat d'Espanya. Ja veurem.
Bueno, atenció, perquè en aquesta contra de La Vanguardia que li van fer el 2019, li pregunten, Dragó ahora baila con Vox, i Tamames diu, no es infrecuente, por demasiada fatiga de haber oído demasiadas tonterías.
És una de les grans raons per les quals l'extrema dreta va sorgir a França.
Sí,
a França, en el moment en què els comunistes van començar a abandonar molts principis i no van tenir la valentia d'afrontar els nous problemes, molta gent es va passar a l'extrema dreta. És a dir, no ho ha inventat el Tamames, aquest diagnòstic. És una cosa certa. Hi ha moltíssima gent que no combrega amb moltes de les noves idees i dels nous invents d'una certa progressia. Mira, un altre dels focus ara que s'ha detectat entre els votants socialistes és la llei del només sí és sí. Moltíssims votants socialistes estan en contra, no de la llei, estan en contra de com s'ha fet, no? I aleshores a vegades això crea moviments d'aquests, per tant, sí, el Dragó és un altre cas, que era molt militant del comunisme en els anys pitjors, era jove, era audaç, era atrevit, i es va canviar en el moment en què va veure que això anava contra la idea d'una unitat d'Espanya que ell venerava. En aquest cas és més clar. Jo crec que que Tamames i Dragó no serien el mateix.
Ja, ara, el Víctor Amera li diu, usted también, don Ramón? I diu, no, yo soy un ilustrado. Volví a la cárcel en 1976 con Fraga como ministro del Interior. ¿Encabezarás esa manifestación? Me había preguntado. La calle es de todos, le respondí. La calle es mía, sentenció. O sigui, com dient, jo, amb Vox, no. El 2019 era això,
A tot això s'ha anat a fer un tomb pel Mobile?
No. No em deixen entrar perquè no tinc QR ni merdes d'aquestes.
No, dic perquè com que avui com que parles avui a La Vanguardia, sí, parles de la Colau, que...
Vaig veure això que va explicar La Vanguardia ahir de les olors de Barcelona, que em va impressionar molt.
També fa referència a que en el sopar inaugural la Colau va estar parlant amb el
president de Telefònica, sí.
Sobretot de temes tècnics. Sí. I tu, clar, et preocupa que a casa teva, que és una qüestió que m'ha cridat l'atenció, que has de fer com unes contorsions per tenir cobertura, o quin és el problema?
Sí, tinc dues zones. Jo tinc un pis molt petit, però... Jo tinc encara el vici de postguerra de que quan parlo per telèfon crido i em moc.
Això, bueno, ho fem tots. Fas dibuixos també, allò que hi ha
gent que fa... No, perquè no puc dibuixar perquè estic dret caminant.
Ah, clar.
És a dir, en comptes d'aturar-me i parlar tranquil·lament com es feia abans quan parlaves amb el telèfon de fil... des de que hi ha mòbil...
Hi havia molta gent que amb el telèfon de góndola, que el cable donava més, sí que hi havia moviments amunt i avall
del telèfon
de góndola.
Doncs jo
hi havia que amb la mà esquerra agafaven el telèfon.
Sí, exacte. Sí, també. I
això ho havien vist a les pel·lícules.
Sí, però a casa ho feien també.
Sí. Doncs jo el que faig és, des de que hi ha mòbil, em moc molt i crido, com un possés. I perquè penso que...
Per tant, els veïns se n'assabenten de la conversa.
També és veritat que em truca molt poca gent, I aleshores el que faig és això. I tinc un pis petit, i llavors hi ha dues zones de casa en què desapareix la cobertura. I clar, penso, i després poso la ràdio sents el 4G i el 5G i el 6G i el 7G. I jo penso, però a veure, de què estan parlant? Hi ha uns mòbils fabulosos que et fan la manicura. I tu penses, però si a casa meva no se sent bé. I després el so del mòbil ha perdut. I això a la ràdio ho hem viscut en directe. So telefònic. Tu poses un programa de 3 hores seguides de fa 10 anys i un d'ara, i constantment hi ha problemes. No se sent, no es connecta, se sent fregit. Bueno, dius, a veure, aquest so, si val d'acord aquest mòbil, els peus tenen unes piranyes que em mengen les durícies, d'acord, però se sent quan parlem?
Sí, sí, amb això et dono tota la raó. Hem anat a menys, tot i que ara ho intentem salvar a través d'unes aplicacions que teòricament moltes d'elles donen una millor qualitat de so que no el so de mòbil.
No, el que hem aconseguit és que la gent no vulgui trucar.
Això també.
Llavors els joves ja no truquen, perquè diuen, no, jo no truco. O que t'avisin, et puc trucar, però si fa 10 anys que espero una trucada, evidentment que em pots trucar, si no m'he mogut del costat del telèfon.
Sí que ara hem incorporat el et puc trucar. Abans no trucaves, però ara sempre vulguem dir... Perquè
per no molestar.
Que,
per no molestar.
Perquè penses que aquella persona
està en una aplicació.
Clar.
I per tant no et pot atendre.
Clar, és que
no, és que no puc parlar per telèfon amb tu perquè estic al WhatsApp. No hi arribo, Toni. Què vols que et digui?
Parles també de l'itinerari olfactiu per Barcelona que ha dissenyat l'empresa Puig.
Ho hem explicat ara fa un moment, no? Això és fabulós,
I és un lloc que fiques al nas. I ha anat a la porta avui.
Sí, ha anat a la porta perquè una de les olors és el Camp Nou amb la gespa acabada de tallar i amb una mica d'olor a cuir de la pilota. I clar, és fabulós. Ja us explico que el divendres a la nit vaig trobar-me dos italians al carrer Petritxol, un pixant contra la paret i l'altre cagant.
Però tal qual.
Tal qual.
Que peste, que peste, que peste.
I et diré una cosa, la manera
però
com...
al davant de tothom, allà...
Bueno, davant, amb un racó. Allò que es fa. I Barcelona pur, a costat d'unes parets de l'edat mitjana, però plenes de grafit. O sigui, era una estampa que deies... Jo em vaig emocionar. Vaig pensar, veus, hi ha coses que no es perdran.
Igual que l'edat mitjana.
Ara, vaig pensar, hi ha coses... Només faltava una galleda, algú que...
De pixum, que, des del balcó.
Del balcó, i que passés, no sé, un cavall, no?
I algú penjat a la forca.
Sí. Vaig pensar, ostres, em va arribar, eh? Em vaig pensar, hòstia, que collonut. I llavors, després d'aquesta experiència, que va ser molt... Vaig estar...
Gratificant.
Molt gratificant, perquè vaig pensar que aquesta ciutat no morirà mai. ahir vaig veure això a La Vanguardia, que explicaven que al Mobile hi havia un lloc que ficaves al nas i oloraves sis llocs de Barcelona entranyables, i vaig pensar, mira, a més un d'ells era el carrer Petritxol, i vaig pensar que no fos la caca i del pixum dels italians del divendres.
I com ho vas saber que eren italians?
Perquè parlaven entre ells.
Ah, mentre pixaven i cagaven?
Sí, perquè anaven tajats. I aleshores parlava, això vaig saber que eren italians, perquè si no, no... Yeah. Els hi vaig demanar la documentació.
Bueno, parlant de tajas, anem amb la primera pel·lícula que avui hem triat, que genera... Hi ha disparitat d'opinions. Hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada, que és El Triángulo de la Tristeza. Per aquesta pel·lícula, que és la d'un vaixell que van tots...
Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que està dividida en tres parts, i una part important passa amb un vaixell, amb un creuer. També el fet...
Un creuer privat.
Sí, un creuer privat, sí. Un creuer de rics, de molt rics, de molt selecte.
Un iot.
És una pel·lícula que tothom... O sigui, quan hi vas, hi ha el títol, El Triángulo de la Tristeza, com diré.
Sí, cuidao.
Aquí no ens moquem, no és Ben-Hur, no és Tiburón. Si el títol té, gairebé podria ser un llibre de poesia anglesa, d'un home depressiu que s'hagués suïcidat ficant el cap en un forn. I El Triángulo de la Tristeza t'expliquen de seguida, no és cap spoiler, que és en els models i en la gent que està molt sotmesa a la imatge, i els instagramers i aquests que estan tot el dia fent contorsions també com el Cirque du Soleil, els expliquen que el... Com es diu això, senyor Marcelí?
Entre cella i cella,
entre
la part
cella i cella,
aquesta...
No, però això té un nom. Quan arrufes el nas, no? La part aquesta entre les celles... el triangle que es forma entre la part superior del nas i les dues celles...
Entre cella,
El triangle de la tristor, perquè es considera que tu has d'aprendre a controlar-lo, perquè si no pots donar la sensació de que estàs trist. I això es veu que en el món aquests dels que viuen de la imatge és molt important tenir-ho dominat.
Primera vegada...
Llavors ens ho expliquen allà i, bueno, això és el més interessant de la pel·lícula, de fet. I aleshores t'assabentes que això és molt important. I llavors és una pel·lícula d'un suec que té molta fama perquè és molt provocador i ha guanyat molts premis, i és una mena de, com t'ho diria, d'home prodigiós, en sap molt, fa coses...
El suec. Estocine, és de l'escola Estocine?
Però a més d'Estocine, una mica m'enfant terrible, una mica provocador. Té algunes pel·lícules, les primeres pel·lícules que va fer, alguna era molt bona, una que era d'una estació d'esquí, que era boníssima.
Aquella de la llau?
Sí.
Ah, sí, aquesta
doncs
sí.
Aquesta, aquesta
estava molt bé.
Aquest és el director.
Sí.
I després ha fet alguna pel·lícula que ja és més polèmica, que està més preocupat per provocar, com que en sap molt,
que
ho fa molt bé,
que
per fer una bona pel·lícula.
Yeah.
Solució. Tu vas a aquesta pel·lícula, que es diu La Tristeza...
El Triángulo de la Tristeza.
I vas amb tota aquesta informació... Segurament et trobaràs amb molta gent que hi va amb una militància disposada a riure de qualsevol cosa. Jo recordo quan van estrenar una pel·lícula que es deia Estranyos en el Paraíso, Jim Jarmusch, anys 80, al cine Casablanca. El Jim Jarmusch era lo más plus de lo pijo i de lo que ens agradava a nosaltres.
De lo snob.
Els snobs ens moríem per aquest director. I vam anar tots a l'estrena del Jim Jarmusch, allà tots amb les patilles i els cabells llargs, i hòstia, que guais que som. I llavors hi ha un primer plano, la primera escena de la pel·lícula és passa un cotxe. Primer plano, passa un cotxe, i se sent. Saps? Com dient, ei, jo ho he captat.
Jo ho he entès.
Vosaltres no heu captat que ha passat un cotxe. Però això és l'hòstia. Aquesta és l'actitud del barceloní snob quan anàvem al cine, d'acord? Això ha evolucionat amb els anys. I llavors jo crec que La Tristeza del Copón, de la felicitat, o de La Tristeza triangular, recupera aquest esperit. És a dir, que tu hi has d'anar sabent que has de riure-ho tot. Encara que sigui una imbecilitat el que estàs veient. Llavors, la pel·lícula està molt ben feta, té moments fastigosos de provocar-te, és molt dolenta, en global, perquè és... no, et canses, dius que ara que ve això... Mm. Al mateix temps, com que t'estan provocant, tu has de reaccionar i has de fer veure que ets molt més intel·ligent del que és, de tant has de riure, encara que no vingui a tomb, i quan surts, intenta no comunicar-te amb ningú perquè passaràs per un cretí, quan l'únic cretí és el tio que ha fet la pel·lícula. Això és molt important que no ho oblideu. És a dir, tu tindràs tota l'estona la sensació de que estan assenyalant amb el dit que ets un cretí, però el cretí són ells. T'has de defensar. Perquè és una pel·lícula, ja dic, molt... A mi se'm va fer pesada, no vaig riure amb les coses que veia que al costat la gent reia, amb aquesta risa Jim Jarmusch, amb aquesta que passa un cotxe i rius, això no val. O sigui, en principi hauríem de riure per coses més substancials. I, en canvi, està molt ben feta. O sigui, és com una pel·lícula dolenta, molt ben feta, que, i aleshores m'han dit, després he tingut algun debat, m'ha dit que jo no ho he entès. Que tot és una metàfora... O sigui, és una cosa que, per exemple, tots els rics són subnormals, i dolents, i males persones. I, d'alguna manera, és una reflexió sobre la desigualtat, la lluita de classes, la situació límit en què estem vivint, en què els poderosos... la dictadura de la bellesa, perquè hi ha uns guaperes, uns models que són els protagonistes... Tot això és com un matxembrat, una croqueta de carne, que el que fa és posar-te, obrir-te moltes pantalles... És una tàctica típica del cretí, que és fer veure que sap moltes coses a base d'obrir-te moltes pantalles, però en el fons... Dius,
no en tinc idea.
M'estàs dispersant, però no m'estàs fent concentrar-me en res en concret. Repeteixo, molt bé, molt, o sigui, no t'ho passaràs malament, t'estaran provocant... molts moments de voler ser fastigós, que això dius...
Tipo?
Vòmits, caques, merda...
Tot això en la pel·lícula.
I en la línia del que dius, Sergi, un dels nostres oients que es diu Comandant Bond, a Twitter...
Molt cinematogràfic.
La tristor t'agafa quan veus la durada del film, i després de l'escena del capitán ja no s'aguanta. És una merda com la dels italians que heu comentat.
Quins italians?
Els dos que vas veure al carrer Patritxol.
No, aquells, jo me n'hagués anat a sopar. Si no haguessin estat en aquella posició que és ara difícil comunicar-se, jo me n'hagués anat... Eren simpatiquíssims. Vaig per l'accent napolitans. Per l'accent napolitans. Home, els tios que estan cagant a Barcelona al carrer Patritxol és un monument. Aquesta pel·lícula, ja et dic, a mi no em va. Repeteixo, dona per moltes discussions. Tinc la sensació que a la gent més jove li agrada més. Jo ja és que ja tinc una edat. I que els hi agrada més, amb ells.
Estava buscant...
Com si aquesta provocació, aquesta cosa de que els dolents, els rics són molt dolents, i els guapos, i els cànons de bellesa, totes aquestes discussions, que estan tractades d'una manera gairebé infantil, dius, bueno, però això no va enlloc.
Quan has dit que és un provocador i has parlat d'aquesta pel·lícula, que és la de la llau, que és Fuerza Mayor...
Aquesta és molt bona,
El director és Ruben Östlund, i... M'ha vingut automàticament una pel·lícula que he dubtat de si era d'ell o no, però ja puc confirmar que sí, que és The Square.
The Square, sí,
sobre
l'art contemporani.
Ah, exacte, sí. Que és aquesta performance que estan en un restaurant...
A mi m'agrada més, la vaig trobar més rodona, la de The Square, perquè era un tema. Toquem un tema, i el truquem, i som provocadors i tal, però portem el tema fins al final. Aquí vol tocar molts temes junts, i després la part final, que no explico perquè seria anar contra les lleis
actuals,
és insuportable. O sigui, vés a la merda. Vés a la merda.
Bueno, doncs hem engegat a la merda el director. Ara anem amb un altre, que és del...
Per cert, vaig sortir per cames, perquè no vaig voler discutir, Ja et dic, després he recuperat algunes discussions amb gent civilitzada.
A posteriori.
Si no, m'haguessin linxat, eh? O sigui, a vegades es creen entusiasmes.
Bueno, parlant d'entusiasmes, ets entusiasta de Marvel o no?
No, ja ho saps.
No, bueno,
has... És una religió, és com quan vaig a un país i hi ha una religió diferent a la que conec, i vaig a una església i no entenc res dels rituals, però miro si l'església és bonica, la miro, si canten i tenen bones veus. I aquesta, curiosament, dintre de les de Marvel, primer, que no dura 5 hores, sinó que en dura només 2.
Ant-Man i la avispa Quantumania.
Sí. I aquesta dura 2 hores, que això dius, ostres, gràcies. Després té un to més com simpaticot. Bueno. Després, l'argument s'entén, tot i que hi ha molts paral·lels i tal, Surt Michael Douglas i Michelle Pfeiffer.
Què dius?
com a mínim conec algú. Saps, a vegades que dius, anem a una festa.
Però surten els seus avatars.
I tu dius, però aquí hi haurà... No, són gent de... que estan amb mi a Telecos. Dius, que jo no veig ningú de Telecos. I diu, però hi haurà... Si hi haurà el senyor Marcelí. Home, doncs anem-hi a veure el senyor Marcelí. Sí. Aquesta pel·li és una festa de Telecos, però hi ha la Michelle Pfeiffer i el Douglas, que fa encara, com dient, a veure si em trobo el pa més al cine, saps? Vull dir, ells també estan igual que jo.
Sí,
pensant, a veure si em trobo algú del públic que sàpiga qui sóc, perquè normalment tindran 6 anys i no han vist mai Michael Douglas. Sí. I, per tant, això fa il·lusió. A mi no és de les... O sigui, aquesta l'he entès i m'ho he passat...
Està bé. I què fa el Douglas i la Pfeiffer? Què fan per allà?
Bueno, això, portar màquines d'espai-temps, viatges en el temps...
Que han de pagar alguna...
Tota l'estona... Uns rajos, uns...
Dic que han de pagar alguna factura o...
No ho sé.
Has notat que
no he sentit cap soroll que m'hagués de notar. Sí que he notat que feien cara de... No ens estan trucant gaire per oferir-nos papers. La cara sí que la feien. Els dos, com dient...
Sí, que estaven preocupats,
si volem
no?
una pel·lícula, potser que hem de començar a baixar el llistó i acceptar feines que abans no hauríem acceptat. Però no se sentia el soroll de m'estic fent una piscina, estic pagant una... O sigui, no és Nicolas Cage, que se sent tot el soroll d'estic pagant la pensió, pots distingir en cada factura que sona. Però en aquí no. En aquí, a mi se'm va fer simpàtica.
Bueno, bé, doncs...
Si jo tingués fills petits...
Sí.
Els hagués portat, amb il·lusió.
Bueno, anem amb una altra, que és pel·lícula francesa, per tant, aquí en Pàmies és l'expert en la matèria, Rumba Teràpia, un home que, per recuperar la relació amb la seva filla, s'apunta d'incògnit a les classes de rumba. Jo, a veure, amb aquesta primera sinopsi, moltes ganes...
Sí, aquesta és pel·lícula francesa, és del...
Perquè ja ho veus, ja t'imagines tota la trama de la pel·lícula.
Té un problema, que no sembla al final una pel·lícula francesa, perquè és una pel·lícula francesa, hi ha un model de francès, això s'ha d'explicar una mica, hi ha un tipus de francès que no vol ser només francès, que vol ser altres coses, i aquest és el típic francès que simpatitza amb la cultura espanyola. No sé si per raons personals d'infància, perquè va anar a la Costa Brava quan era jove. Llavors toca la guitarra, toca una mica de rumba, i té una mica empanada aquesta que tenen ells, a vegades se confonen lo tropical, lo llatí i lo espanyol. La pel·lícula és un director que és el guionista, el director i l'actor. La manera que hem d'interpretar que és un projecte personal. No és
ell mateix es dirigeix.
Es dirigeix i s'escriu. I el problema, que és un problema d'un pare que no coneix a la seva filla, llavors hi ha un petit, com es diu això, equívoc, això els agrada molt, i aquest equívoc fa funcionar tota la pel·lícula. Hi han detalls, és una pel·lícula de detalls. No és un merdot en absolut, però no és una pel·lícula francesa a l'ús.
No és un merdot com el de l'italià.
Exacte. No és... aquella exhibició de femta. No, és només una pel·lícula que no acaba de... Llavors tot el rotllo rumbero... Tu te'n recordes aquella pel·lícula del Richard Gere? Que amb la Jennifer Lopez?
Sí,
que anava a classes.
Sí, que també.
Vol ser allò, que allò ja era...
Hi
havia un moment que hi havia un desvio que deia cap al merdot 2 quilòmetres. És a dir, estàvem a prop del merdot. Sí. Doncs vol ser allò sense ser-ho, sense tenir el
amb el merdot més a prop.
Amb el merdot ja hi ets, gairebé. Però no hi acabes d'entrar, Vull dir que és correcte. Però si la gent, pel que sigui, agafa una avantguarda que no hi ha aquesta pel·lícula a la cartellera i se n'oblida i no hi va, no passa res.
Bueno, anem amb The Quiet Girl. Aquesta és nominada a millor pel·lícula internacional als Oscars, amb 2 nominacions als BAFTA. Aquesta sèrie, no? Aquesta és...
Aquesta és una pel·lícula
irlandesa. Quan ja està nominada als Oscars, ja, per això dic que ja...
I en gaèlic. Pausa,
Sí, home, no, clar. No.
Gaèlic irlandès.
Gaèlic irlandès, exacte. Molt ben matitzat, senyor Marcelí.
Que no és el mateix...
No, és el mateix gaèlic, sí. I aleshores el... Això ja és una cosa que no és habitual, que es treguin pel·lícules irlandeses en gaèlic. Resulta, a més, que és una pel·lícula collonuda.
Bueno.
Resulta, a més, que és una pel·lícula petita. vol dir que poc pressupost, pocs actors. Resulta, a més, que és una pel·lícula delicada. És a dir, que tens dos adjectius, petita i delicada, i a més és una pel·lícula que la protagonista és una nena, que fa un paper d'aquests de nena, com sempre que veiem una nena en una pel·lícula, tothom diu el mateix, que bé que ho fa la nena. Ara acaben de donar-li un premi a Berlín amb una pel·lícula que surt una nena. I aquí també passa. Pel·lícula que aparentment no passa res, però passen moltes coses, amb un final boníssim i una gran pel·lícula. Bueno. Llavors, clar, de tant en tant, dius, sí, ostres, sí, veus? No. Sí, sí. A veure, matisem el tipus de públic. Ha de ser un públic que no li faci mandra, que no hi hagi bombes i explosions cada 3 minuts, ni gent vomitant per les cantonades. És a dir, és foc lent. És fricandó. O sigui, tu deixes sí, sí, el foc i es va fent, però va, es va fent, eh? I a més els detalls, pel·lícula per tornar a veure fins i tot, eh? A mi em va agradar molt, molt. No la puc recomanar a tothom perquè hi ha gent que vol guerra. I per tant, si vols guerra no hi vagis, però si vols una cosa això, delicada, una mica que no t'expliquen les coses, sinó que tu les entens per tu mateix, que és sobre sentiments, sobre emocions, sobre drames, però sense subratllar-te el drama amb un rotulador groc tota l'estona, doncs gran pel·lícula, i és en gaèlic, que vol dir que et dona l'oportunitat. Jo vaig estar tota l'estona intentant entendre alguna paraula i, ostres, no té res a veure, però en absolut.
Clar. A l'anglès no s'hi assembla?
No, res. Llavors, clar, això també té el punt aquest, si tu vols, com si estiguessis viatjant, no? De conèixer una realitat diferent. Molt bona pel·lícula, The Quiet Girl.
Doncs avui ho deixarem aquí.
O, com diuen, l'altre dia em van corregir perquè vaig dir The Quiet. I vaig pensar, és la merda.
Jo també sé fer pauses.
Sergi Pàmies. Sergi Pàmies.
Això.
Moltíssimes
Sergi
gràcies.
Sergi,
gràcies.
Salut.
10 minuts i les 6.
Versió RAC 1.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Som així. A bon preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 27 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
L'altre dia em van dir que tenien un problema perquè se'ls havia acabat la sèrie i jo vaig preguntar què és Magnum, que s'ha acabat i tens aquesta d'això. Em va dir, no, és em van dir un nom estrany.
De Last of Us.
Debe ser esta. No, jo, l'esclava és Aura.
No, de hongos que...
Unos hongos.
Petan a las personas. Sí.
Quina cosa més rara. Bueno, és igual, jo li vaig dir, no, escolta, deixa estar los hongos i deixa estar les sèries, perquè el problema gros, el problema de veritat, és quedar-te glaçat al sofà mentre ves los hongos que te peten d'allò. I, a més, que no funcioni la calefacció. Això sí que és un problema. Sí. I a Rotxat no poden evitar que et quedis sense la sèrie de los hongos, aquesta preferida que t'agrada, però alerta, Rotxat pot fer que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera si el contractes a rotxat.com. Deja estar los hongos, métete aquí amb això del rotxat.com i amb Rotxat problemes els justos.
D'acuerdo.
Anem a repassar altres qüestions del dia. Míriam Díaz, nou intent del govern per acabar amb la plaga de conills, de la qual n'hem parlat sovint aquí al programa, que afecta diversos punts de les comarques de Lleida. A veure, quina és la proposta?
Mira, ara la prova és una xarxa vertical, val, que es col·loca a les finques afectades i que s'abaixa automàticament a la nit, que és quan surten justament els conills del cau. Avui s'ha començat a provar l'entorn de l'Estany d'Ivars i Vilassana, que és el pla d'Urgell. La xarxa s'instal·larà en trams que poden anar dels 40 als 500 metres i Enric Ullà és el propietari de l'empresa Strateco, creadora d'aquesta xarxa.
Per tant, pasturant, activem electrònicament un dispositiu que fa que la xarxa baixa i després tot seguit espantem els conills i fa que els conills baixin cap al cau i al trobar-se a la xarxa queden enredats i embolicats a la xarxa vertical. Tot seguit després s'agafen els conills, es posen en caixes conilleres i es procedeix al seu sacrifici.
I se'ls mata. L'empresa ja havia fet una altra prova en un tram de 200 metres i en van capturar 27. Per tant, si té èxit, com en aquesta prova, s'estendrà a altres punts.
Ens demanen pas des de Castro Urdiales, on podem saludar Charo García Lomas. Senyora Lomas, bona tarda.
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé què hi té a dir al voltant d'aquesta notícia que hem comentat.
Sí, senyor, porque a propósito de todos los conejos, quería decir que en Croquet Man,
¿sí?,
que es mi empresa, como ustedes conocerán, desde 1974, tenemos una promoción, porque estamos haciendo una oferta de croquetas de conejo.
Me gusta mucho esto.
Sí, ya sé que a usted le gusta mucho. Ya sé que a usted el conejo le gusta mucho.
Sí, sí. Soy conejero. Una promoción de croquetas de
conejo y croquetas de jabalí, porque tenlo también con la plaga de jabalí.
Pero no feia, perdoni, si nosotros teníamos antes que feia croquetas, que siempre voy a decir, de carne.
Pues claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De carne? Pero vamos a ver.
Yo pensaba que era...
¿El conejo qué es? Madre mía, si es que siempre... ¿El conejo qué es?
Sí, pero tiene poca carne el conejo.
Oiga, señorita, ¿usted quién es?
Miriam, encantada.
Oiga, encantada igualmente, pero usted, respóndeme la pregunta. ¿El jabalí qué es?
Carne.
¡No van a estar hechos de verdura! Entonces,
¿qué
de carne?
Pero
vostè quan parlava de croquetes de carne, tots ens venia al cap que vostè feia croquetes de vedella.
O de pollastres.
Què és vedella?
De ternera, croquetes de ternera.
¡Habla bien!
¿Cómo habla bien? ¿Estem parlant en català? Hablamos en català.
¡Habla bien! Que no habláis lo que os dé la gana. ¡Hablad bien! ¡Hablad español! ¡Que os entiendan todos! ¡Carne!
Sí, home, croquetes de carne, però claro, que tots enteníem que era croqueta
de vedella. Mira, estamos haciendo una promoción ahora en Croquet Man que servirá para reavivar la pasión en las relaciones, y esto es la novedad, esas relaciones en las que se ha apagado la llama. Escuchen. ¿Quieres sorprender a tu marido y ponerle un poco de picante a tu relación? ¡Croquet Man al rescate! Con Croquet Man y su surtido de croquetas de carne, de conejo, con propiedades afrodisíacas, sorprenderás a tu marido y tendrás una noche de pasión. Aprovecha la promoción de Croquet Man y con 6 bandejas de croquetas consigue unas orejas de conejita Playboy de regalo y un pompón para el culo. Croquet Man, tendrás una velada romántica donde tu marido solo tendrá que poner la zanahoria. ¿Qué le ha parecido? ¿Sos sincero?
No sé, yo no opinaré, a ver, que els he semblat a Marta Gailà, a Míriam Díaz.
Cuenta, les bandejas, ¿de cuántos son, la bandeja?
De 20, creo que
son. Ah, muy bien.
És que hi ha molt excedent de conills i, clar, no sap com col·locar-se.
No, claro, comprar-se. Usted,
perdone, la carne de conojo, ¿la llega a comprar o es...?
No, de ahí mismo del campo. Salimos
son
al campo,
conills caçats per...
Salimos con mis hijos, las salimos a las 5 de la mañana, con escopeta.
Es producto, allò que se'n diu, producto de proximidad.
Eso es, de kilómetro cero.
De kilómetro cero.
Y con los jabalíes igual.
Lo mismo. Los jabalíes entran hasta en casa. Me entran en casa y ya tengo la escopeta ahí debajo del balancín. Y hasta se acabó. Bueno, tenemos también, si esto no lo ha acabado de ser de su gusto, que
sí,
creo que a Marcelino,
yo sí.
Lo poco que lo conozco,
sí,
yo sé que
sí,
buena zanahoria tiene usted para poner. Bueno, tenemos también muy interesante una oferta para las croquetas de jabalí. Escuche.
¿Cómo? ¿Croquetas de jabalí?
¿De jabalí?
¿También?
¿No lo está diciendo?
O sea, es que no lo escuchan, no lo escuchan ustedes, es que es una vergüenza.
¿Quieres que tu marido recupere el olfato trufero? ¡Creo que van al rescate! Las croquetas de jabalí de Croquetman van a convertir a tu marido en una auténtica bestia parda que no saldrá de la madriguera. Por 24 bandejas de croquetas, porque por menos no te podemos vender, ya que no sé qué coño hacer con tanto jabalí, la verdad es que bueno. Te regalamos una careta de puercoespín, un collar de dientes de jabalí y un peine para los pelos de la espalda de tu marido con púas de jabalí. ¡Croquetman! Para que tu marido te clave el colmillo.
¡Ole!
Esto es interesante.
Ahora 24.